A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Si ens escoltau en el moment de l'emissió, avui és dilluns. Encetam setmana de converses polisèmiques. Durant tota la setmana, dilluns a divendres, ens acompanyaran cinc grans conversadors. Miguel Félix Chicón, qui va ser responsable de coordinació de salvament marítim de Balears durant 26 anys, na Magdalena Vicens, que és conservadora del Jardí Botànic de Sóller, en Marc Ferrà, periodista, des del 2019 vivint a Rabat, al Marroc, na Marta Lliteres, que va ser campiona d'Europa de rugbi i avui lidera també equips de feina, i en Jaume Fiol, jove metge especialitzat en otorrinolaringologia, i no aconseguirà que ens trobem a l'hora de dir la seva especialitat. Les escoltareu durant tota la setmana, però trossets de 10 minuts cada dia. El més important és la conversa i la companyia. Començam amb una cançó, conscients de que és molt difícil trobar-ne una que te representi. Ens acompanyeu? Un dels músics preferits de Miguel Félix Chicón és Ryuichi Sakamoto, amb aquesta que sona de la pel·lícula Feliz Navidad, Mr. Lawrence, de l'any 1983, va guanyar el premi BAFTA a la millor música original. Després arribaria l'Oscar per la banda sonora de L'Último Emperador. Miguel Félix Chicón, com està? Benvingut.
Ben trobada. Muy bien, muchas gracias. Estamos bien.
Que bé començar una xerrada amb aquesta música, no?
Hombre, es una música que nos relaja y nos transporta a mundos imaginarios que nos llenan de fantasía y de paz.
Des de 1996 fins que se va jubilar l'any 2022, Miguel Félix Chicón ha estat cap del Centre de Coordinació de Salvament Marítim de Balears a Palma. No sé si la bona música és tan necessària com navegar.
La música és molt necessària. Lo que pasa es que navegar és vital. Vivir no és necessari, navegar sí.
Navegar és necessari. Nosaltres aquí hem fet un poquet de falca publicitària, entre cometes, perquè és el llibre que acaba de publicar Miguel Félix Chicón. Anirà sortint al llarg d'aquesta conversa, però perquè Sakamoto, ja que començàvem amb una cançó, que a més teníem opció entre aquesta i una altra, que ara mos contarà, però sempre Sakamoto.
Sí, bueno, Sakamoto és un músico excepcional. Sempre nos emociona. Y yo desde los años 70 ya lo seguíamos mi hermano y yo, mi hermano que en paz descanse también. Esta versión que estamos escuchando además de Forbidden Colors es la versión a piano, ¿no? La versión original es la que canta David Sylvian para la canción. La canción se llama Forbidden Colors, uh-huh, colores prohibidos. Uh-huh. Sakamoto te transporta al mundo oriental, al mundo de fantasía, y no solo eso, sino que además engloba, porque él no solo hace eso, sino que colabora con todo tipo de músicas de todo tipo de continentes. De hecho, la otra canción a la que hacías referencia y que me hubiese gustado por la circunstancia actual en la que estamos es Diabaram, en la que su cantante es el cantante que colabora con él es Josu Ondur, sí, la voz de Plata, que sí, es un cantante maravilloso senegalés. Pero Sakamoto siempre transmite paz.
Sí, y la ha acompañado a sus travesías. L'acompanya sa música, o l'acompanyava sa música? Sí. L'acompanya sa música a la mà?
Cuando yo navegaba, sí que llevaba música de todo tipo. En aquella época, pues los Walkman famosos. No había otra cosa. No teníamos teléfonos móviles, ni había Spotify. Y entonces te llevabas unas cintas que había grabado en casa y te las ponías mil y una veces hasta que se desmagnetizaban y se oían fatal.
Sí, que l'altre dia fèiem un joc a un aniversari d'aquests de 50 anys, aquests jocs de ¿y cuando íbamos a GB, no?
Sí.
que valia un Walkman, mos varen demanar.
Era caríssim.
Pues caríssim, 12.000 pessetes valia. Tinc una meva, caríssim.
Ten en cuenta que jo, además, no soy de EGB. Jo soy anterior a l'EGB.
I de 12.000 pessetes valia un Walkman. Navegar és necessari, i ho deia Miguel Félix Chicón. És el nom del llibre que acaba de publicar, editat per Mallorca Press, i que, com deia, anirà apareixent segur al llarg d'aquesta conversa. Xerra de la necessitat que ha tingut Somo al llarg de la història de navegar. Jo pensava per comerciar, per descobriments, per tenir riquesa, per escapar, per fer la guerra, per evolucionar. En quin moment se va fer necessari per Miguel Félix Chicón navegar?
Bueno, el hecho de haber nacido en Tánger, tener familia marinos, aunque pescador, mi padre era pescador, Maestro Cherché, concretamente, y toda mi familia vivir en Algeciras, nos hacía cruzar el estrecho de Gibraltar en muchas ocasiones. Esa navegación en el estrecho de Gibraltar es como mágica, ¿no? Tienes a una banda un continente, a otra banda tienes la otra. Las corrientes, la magia que tiene Tánger, Tarifa, Lao, Gibraltar, el Peñón, la montera de Gibraltar, la nube es famosa de cuando hay levante. Y había una circunstancia un poquito especial, es que yo me fijaba en los ferries que entraban y salían en el puerto de Tánger, no actualmente Tangermed, que no existía, y veías a aquellos barcos salir en silencio y llamaba mucho la atención. Si a eso le añades que tuve la suerte en el bachiller de tener una profesora de literatura maravillosa que se llamaba la señorita Espinosa,
¿sí?,
que nos inculcó, yo creo que a todos los alumnos, que tuvo un enorme amor a la literatura y no solo nos enseñaba lo que era el análisis de las frases, la sintaxis, sino que nos hacía leer muchísimo y nos hacía escribir muchísimo. A mí me influyó, bueno, y ahí estaba yacente el tema de la escritura. Yo redactaba las notas que mandaba a los medios de comunicación y demás, y siempre procuraba hacerlo de una forma pulcra y que se pudiese... O sea, la escritura debe hacerse, para mi punto de vista, de tal manera que la persona que lo lea escuche a la persona que está escribiendo, de tal manera que lo entienda perfectamente, con fluidez, sin necesidad de tener que hacer virguerías ni florituras, ¿no? Por eso yo recuerdo muchísimo a la señorita Espinosa, que nos inculcó a todos y a mí el amor por la literatura, tanto la clàssica com la moderna, ¿no?
Sí, i també ho apuntava fa un momentet, aquell navegar és necessari, que jo pensava, perquè aquest títol, i vaig veure que no sé si ve d'aquí, però que s'atribueix aquesta frase en el general i polític Pompeyo, a l'antiga Roma, que a més lluitava contra els pirates a la Mediterrània, sí, i que deia allò de... Navegar és necessari, viure...
Però viene no a tant. Colación... Y esta...
No sé si ve d'aquí.
Sí. Resulta que después de haber vencido a los piratas del Mediterráneo, Pompeyo Cayo forma parte del triunvirato que gobierna Roma junto con Julio César. Sí. Y en un momento determinado hay una enorme hambruna en la metrópoli. ¿Quién es el encargado de tener que ir a por grano y demás? Pues Pompeyo, que es cónsul de la mar. ¿Y dónde va? A lo que en aquella época era el granero de Europa, es decir, la orilla sur. Y en un momento determinado hay bastante mal tiempo y cuando dicen, bueno, hay que ir a Roma, hay que regresar Magister Pentium, que es Roma. Los pilotos de las naves dicen, oh, es que hay mal tiempo, ¿no? Y entonces él fue el primero que embarcó y dijo... Navigere, necesse est, vivere non es necesse. Ya la venga para allá. Y cayó la lluvia de grano y trigo en la metrópoli y sació el hambre de toda la población e incluso de los extranjeros.
Veus? Navegar és necessari, viure també ho és, no? Però s'entén aquesta necessitat de sortir que mos connecta molt amb la realitat.
Yo creo que Pompeyo Cayo no dijo esta frase, sino que se la pone el filósofo Plutarco, se lo pone en su boca como arenga a todo el mundo. Indicando que todos tenemos que ser capaces de tomar decisiones en nuestra vida que nos conduzcan a un verdadero fin. A fin de cuentas hay otra frase que dice, ningún viento es favorable si no sabes el puerto al que quieres ir.
Idò, Miguel Félix, que a més és capità marina mercant, ha estat oficial de ferris de càrrega, petroli, és responsable, ja ho dèiem, de salvament marítim. A Balears, quantes milles deu dur a l'esquena?
Ai, no sé, nunca las he calculado, sinceramente. Pero bueno, más tendría que tener, ¿no? De hecho, cuando dejé de navegar, ya cuando entro en salvamento marítimo, yo había navegado unos 17 años y hay compañeros míos que siguieron navegando y que, por supuesto, han navegado mucho más que yo y son dignos de admiración por toda la experiencia que tienen en viajes, por todo, ¿no?
Clar, perquè des de l'oficina de coordinació no sortia la mà, coordinava en els companys, les sortides i tot el que fos necessari, però sempre, sempre lligat a la mà.
Sí, de tal manera que cuando yo me presento a los exámenes para salvamento marítimo, digamos que es una forma de seguir relacionado con la mar, y qué mejor forma de seguir relacionado con la mar sin tener que separarse uno de la familia que salvando o intentando salvar a la gente que navega.
Que la mà ja diuen que tapa, com és allò?
La mà
fa forat i tapa, vaya frase, eh? Sí. Dura.
És d'aquí, molt d'aquí. Tapa de tal manera que en muchas ocasiones no encuentras absolutamente nada.
Sí, sí, és una frase dura que mos situa davant aquesta mà que és tan amable però tan forta, tan dura, tantes vegades. Efectivament, respecte és una altra de les coses que diu la gent de la mà. I de nosaltres seguirem navegant aquesta setmana amb Miguel Félix Chicón. Avui ho deixem aquí.
Molt bé.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Na Marta Lliteres ha escollit aquesta cançó. Oients, ara m'hauríeu de poder dir com vos sentiu, si vos està entrant energia, si teniu ganes de votar, si teniu ganes de sortir en el camp. Marta Lliteres, com estàs?
Molt bé.
Tu amb aquesta cançó deies per totes, no?
Sí, és que ara m'he recordat també de 26 companyers a un vestidor i a punt de sortir a jugar a rugby.
Escolta, no sé si t'ha emocionat un poquet sentir aquesta cançó ara.
Sí, no m'esperava.
No te l'esperava. I de tenim aquesta música. Nosaltres coneixem tota la setmana a 5 persones que, pensant que tenen coses interessants que contar, i na Marta Lliteres, sabem que té moltes coses interessants que contar, que ets esportista o exesportista d'elit de rugby, campiona d'Europa amb les Leones, a Pinolímpic a Rio l'any 2016, o sigui, 10 anyets, just, fa ara. A més, ets politòloga i especialista en gestió d'equips i actualment responsable tècnica d'Economia Social i Solidària a l'ONG Treball Solidari i coordinadora a Balears de l'Associació de Dones per l'Esport Professional. Si mos escoltau tota la setmana, podreu arribar a conèixer un poc millor en aquesta Marta Lliteres completa. Però avui començant per una cançó. Què passa amb aquesta cançó? Què te provoca, encara que ja mos has començat a dir? Què passa quan la posaves? En quines situacions?
Sí, en el final, en els vestidors de rugby, hi ha com si fossin rituals. I en el final, tu amb les teves companyes, que hi ha gent de 18 anys, però hi ha gent de 40, i hem de trobar una cançó que a tothom ens agradi, perquè és la cançó final per sortir a donar a tot, sí, a jugar. I si vas canviant d'equip, potser no era la mateixa cançó a la selecció espanyola, o no era la mateixa cançó a Maja Onda, però te trobes que ara m'ha vingut totes les meves companyes en un cercle just per sortir a la llespa a donar-ho tot.
O sigui, era un ritual. Se necessita un poquet, no?, aquest ritual, aquesta frase, aquest moment d'agafar-se les mans, de fer un crit. Això un poquet se necessita, per què?
Sí, perquè al final pot ser que hagis vengut de 10-12 hores, no?, d'autobús de Madrid a Galícia, a Corunya, o pot ser que realment t'has aixecat superprès, que estàs un poc empanada, o que realment és un moment que al final el rugby és un esport de contacte i que potser ja en la primera xiulada de l'àrbitre ja te toca placar una rival i has d'estar enxufadíssima.
Ja, és vera. I això te dona força, i això te dona força també en general, tu que ara també te dediques a la gestió d'equips i de projectes socials, també posa energies.
Sí, però aquestes vegades, per exemple, les dones migrants que estem ajudant són elles les que poden la seva música, sí, i m'agrada sentir-la, perquè som diferents, però després som igual de motives o igual de que ens emocionem. Mm. I en el final sí que hem fet algun esdeveniment que elles han volgut participar i està molt xulo.
Mm. Escolta, Marta, quin era o quin ha estat el teu número de camiseta durant la teva trajectòria?
Quan vaig debutar en la selecció espanyola, va ser el 23, que era el meu número favorit, que era Michael Jordan. Mm. I ara, però després, ja de veterana o tal, sempre he dit el número 13.
Val, no degueres començar fent bàsquet, tu?
Sí.
Sí?
Sí, en el Saracó.
I què va passar del bàsquet en el rugby?
Que em vaig anar a estudiar Ciències Polítiques a Madrid i per enmig vaig tenir un accident de moto, que m'han dit que no podia fer mai més esport, i m'ho vaig creure. Mm. I després a Madrid se me va oblidar. En els primers anys tothom feia esport a la Universitat Complutense, i un dia vaig dir, vinga, provaré un esport. Vaig demanar bàsquet, no n'hi havia, i hi havia un munt de lots de rugby en el quartet, i m'han dit, ven a provar. I en el final, doncs bé, me vaig decidir, me va encantar, també és vera que una mallorquina, la gran ciutat, en el final volia cercar gent, i un equip de rugby són 26 dones. Mm. I en el final ja tenia, primer de carrera, 26 amigues de diferents grups, de diferents cursos, que me deixaven els apunts, que me deien els professors, que realment me van trobar feina, i va ser com un germanó, tot d'una, vaig fer match amb totes, i va estar molt bé.
Aquest rugby, aquest esport, no sé si t'ha canviat sa vida, però ha fet que visquis sa vida que estàs vivint ara, no?
Jo crec que sí. Sí, perquè en el final, perquè soc ambiciosa, i sempre penso en gran, però potser si m'hagués quedat fora a fer res més, crec que no haguessin anat en el mateix itinerari que on he arribat.
Ja, segurament no seria la Marta que està avui aquí asseguda amb tot el bagatge que dus a l'esquena. Me fa gràcia el que has dit de... M'ha dit que no podia jugar i se m'ha oblidat. Això que diu de tu.
Que soc caparruda. I que bé, que en el final... Hi ha metges que potser va ser algo puntual, però al final jo deia... Perquè m'ho ha dit, dedicat a l'ajedrez. Mm. Que bé, jo tinc amics que juguen a s'escacs i s'escacs mola molt i entrenen molt.
No, i està molt bé per entrenar el cap, però sí, el cos
sí.
No el mous.
No, m'encanta. Mm. Però realment, quan vaig guanyar la medalla de Copa d'Europa, pues, volia veure aquest senyor per dir-li no pots desfer les il·lusions així tan ràpid a una lota de 16 anys.
Ja, potser no s'esperava la fortalesa de Marta Lliteres i aquí la teníem i tu ja ho deies, campiona d'Europa a les Leones i pin olímpic a Rio l'any 2016, just ara fa 10 anys, just fa 10 anys.
Aquesta setmana.
Sí, que bo. I estudiava Ciències Polítiques de l'Administració. La política t'interessa?
Jo m'ho vaig ficar en aquesta carrera, primer perquè vaig descartar totes les carreres que estaven a Mallorca, però tenia claríssim que me volia anar a estudiar de fora, pobra de ma mare. Però després, Ciències Polítiques, vaig dir, m'agradaria canviar el món. I després vaig dir, bueno, si no pot ser el món, pues, el meu país, si no és la meva comunitat autònoma, si no només el meu voltant, o ser la primera presidenta d'Espanya com a dona, perquè només veiem homes, no? Mm. I bé, a poc a poc, pues, vas veient... Ara mateix no estic afiliada a ningú partit polític. Sí que m'agrada opinar, m'agrada escoltar, però no me veig encara. Crec que encara me queden un parell més d'anys de fer el que me doni la gana.
Però bueno, la política no només és fer política de partit, no? Tu ara has dit, vull canviar les coses. Mm. En el final, aquesta frase tan xula de pensar global i actuar local, tu què has canviat? Jo crec que has canviat
alguna
cosa.
El meu metre quadrat, val. Sí, el meu metre quadrat. Sí, en el final... Vulguis o no me tenia que centrar en algo, no pots voler canviar-ho tot. I sí que crec que he donat passes per millorar, que sigui tota la part de la igualtat efectiva de les dones en un món tan masculinitzat com és l'esport.
Uh-huh. Aquí hem tingut presidentes, i tenim una presidenta de comunitat autònoma, n'hem tingut també una altra, a Espanya de moment cap... Potser t'ho guarda en puesto, Marta Lliteres, però crec que, per exemple, sí que te pots penjar la medalla d'haver estat una entrenadora d'un equip nacional de rugby, una de les dues o de les tres, quan d'una seixantena o d'una setantena tot eren homes, pràcticament, no?
Sí, per exemple, en el seu equip de l'equip militar, no?, de l'exèrcit, de terra, balear, no hi havia ninguna dona en tot el campionat. Ja no només aquí a Balears la primera, sinó que en el campionat d'Espanya militar era l'única dona. I després la tendència és que les dones entrenem en impetits, no? Perquè som més cuidadores i tal. I en el final jo volia homes. Volia homes perquè és el que veia que no podia. O que no m'oferien. I en el final és veure que has de fer passa a passa, has d'anar formant, està clar, no pots començar per a dalt. Però realment crec que he anat fent passes per donar espai a les que venen darrere jo.
I m'imagino que en aquest camí deus haver donat dues passes endavant i t'hauran obligat a fer-ne un rere i després un altre cap endavant i un altre o dues cap enrere, no?
Sí, sí, sí.
Però tu ja ho deies, són caparruda.
Molt.
Per tant, he d'anar cap endavant.
Sí, sí.
I ja, si voleu conèixer aquesta dona caparruda, esportista, que té ses idees clares i qui sap si avui estem entrevistant a la pròxima presidenta del govern d'Espanya, qui sap, heu de seguir escoltant aquesta setmana de entrevistes fetes a trossets amb gent tan interessant com a Marta Lliteres.
Moltes gràcies.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà. IB3 Ràdio és coneixement. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Aquest 12 d'agost, amb motiu de l'eclipsi solar, habilitam un dispositiu especial de mobilitat, seguretat i serveis essencials a la platja de Palma. Consulta la guia per viure l'eclipsi de manera segura i responsable a les nostres xarxes socials i a palma.es. Ajuntament de Palma.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Baracel i Bas.
No té masses coses clares. Si veu problemes, passa de llarg. Porta buides les butxaques i el cor obert quan el sol se'n va. Pren el camí de la lluna blanca. Dins dels seus ulls la podràs veure brillar. La seva sempre la nit més llarga, no busca res que amb la mà pugui tocar. Sota una estrella hi haurà algú sempre que sigui com tu, que estigui perdut.
Sota una estrella de Sopa de Cabres, la cançó que ha escollit na Magdalena Vicenç Fornés, biòloga conservadora del Jardí Botànic de Solla. Mugbo, com estàs? Benvinguda.
Hola, bon dia.
Quina bona cançó per començar.
Sí, m'encanta. Sopa de Cabra en general m'encanta i aquesta cançó és una de les meves preferides.
I a més aquest mes d'agost, que en veurem d'estrelles i de fenòmens meteorològics i d'estels fugissers, eh?
Sí, 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 serà especial.
Serà especial. Tu has dormit sota les estrelles?
Sí, 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 que he dormit sota les estrelles mirant la galàxia, la Via Làctea, i sí, sí, el mes d'agost és un mes propici per això.
T'agrada mirar el cel? Te connecta també amb el que hi ha aquí a la Terra?
Sempre val la pena mirar un poc enfora per saber on ets.
Sí, eh? Sí. I a bon nam també.
I on vas, sí.
Sí, i cantava Sopa de Cabra, sempre hi haurà algú que sigui com tu. Tu com ets, Magdalena Vicenç? D'on te ve aquesta relació amb la natura i les plantes?
Pues no ho sé, és un poc tot casualitat, és a dir, jo he nascut a Fornalutx, Solla, una cama a cada banda. Sempre, el cap de setmanes, he anat a Solivar, el que dèiem a Solla, a Solivar, la finca, cuir oliva, tal. La natura sempre ha format part de la meva vida, sí. Però que m'hagi dedicat en això és un poc casualitat. És a dir, a segon de vaig tenir una professora de biologia que me va obrir el tema i després, no sé, jo m'imaginava investigat en aquell temps la vacuna del sida, de la meva època que hi havia gent que se moria del sida i no... ja m'imaginava un laboratori. Home, m'imaginava també, jo que sé, per ses Galápagos, en ses tortugues, en pla, una biòloga d'aquestes de cine, no? En el final he acabat cuidant plantes i m'ha motivat sa botànica, però no era sa meva primera opció. Ara sóc una autèntica friqui de sa botànica. Ara sí que quan vaig a qualque banda, el primer que faig és mirar a veure si hi ha jardins. Botànics o no? Bueno, quan diu sa cançó, sempre trobaràs qualcú com tu, perquè com que ets un poc friqui, dius, no són úniques, és a dir, n'hi ha més.
Però això és perquè coneixes molt. Quan coneixes, estimes, i és inevitable que això te connecti en ses plantes i en sa botànica.
Sí, de cada vegada més la gent és conscient de que mos hem d'allunyar un poc de sa tecnologia i mos hem de seure un poc i mirar un poc més a prop, no? A l'arbre que tens a davant, a sa planta que veus cada dia, l'ambient que tens és important per connectar amb la natura, i connectar amb la natura és important perquè nosaltres som natura, en realitat.
És que en el final està tot connectat.
Sí.
Jo mirava l'altre dia la web de SMUCBO, del Museu Jardí Botànic i el Museu de Ciències, i deia, clar, aquí teniu alguns bitxitos congelats en col·lecció. És que no serien res sense les plantes del botànic, no? Aquests animals.
De fet, les plantes, si tiram enrere, són les primeres que m'ho varen donar l'oxigen. És a dir, si no hi hagués hagut aquesta revolució verda aportant oxigen a l'atmosfera, nosaltres ara no existiríem, ni existiria res del que existeix ara. Vull dir que és el primer pas, no?, la planta.
Val. La vacuna de la sida no la vares descobrir. Per sort, ha anat evolucionant moltíssim.
Sí, ara ja no és problema.
Però tu també has investigat molt sobre les plantes.
Sí, després m'he dedicat a la biologia de la conservació i he llegit molt sobre aquest tema. Abans era més difícil perquè no teníem internet ni ChatGPT. ChatGPT fa 4 dies que ho tenim, però ja m'apareix que ja fa una eternitat.
Sí.
Per trobar un article, per investigar, havies de desplaçar-te, havies de escriure una carta en el que l'havia escrit. És una història.
Era un altre ritme, no?
Un altre ritme total.
Sí.
Ara fas molta via, no t'entens de llegir tot el que t'arriba, i gràcies a la IA me llegeixes articles, encara que estiguin en xino, que és un avantatge, i li pots anar demanant, men, de què xerra aquest i què diu aquest. Saber utilitzar és un avantatge. També és agobiant.
Ja, per la quantitat d'informació que hi ha a l'abast, no?
La quantitat d'informació que veus que no podràs absorbir mai de la vida.
Ja.
Sí. Has de saber fer-li les preguntes adequades a la IA i a tot. I t'has de saber dirigir un poc. És a dir, vas triant i vas fent un camí pintura més estret, perquè no pots abarcar-ho tot. Mm. Abans, un naturalista era naturalista de tot, és a dir, sabia de tot. I ara jo, me passa que quan vaig pescant amb mi, me diuen, i això, quin bitxo és? I dic, és que jo no en tinc ni idea d'insectes. No sé, és una papaona, però no me demanis anar al científic, perquè jo no en sé de papaona. És a dir, estan molt especialitzats en unes coses concretes perquè profunditzes tant que no te dona temps.
Ja.
Una vida de sobre...
Però si te diu a Magdalena aquesta planta, quina és, l'identifiques?
Això sí.
Ràpidament.
Si és de Balears, segur.
Si és de Balears,
sí. Si és espanyola, també. I si és d'altres bandes del món, com a mínim a sa família,
aquesta és de tal família.
Però vaja, també ara hi ha molta facilitat. És a dir...
També hi ha aplicacions que fas la foto i diuen que...
Aquestes aplicacions...
Les deixem al marge. Les posam en...
No del tot, per flora... més cosmopolita,
per
les rareses i tal, no va tan bé perquè s'equivoca. Però sí, per flora cosmopolita, és a dir, per la flora que tenim a casa i tal, més o menys arribem a la família. Sí,
val.
És un poc fiable, no del tot, després has de fer les teves comprovacions, però per donar una primera pedrada, sí.
Val, per les rareses, experts com na Magdalena Vicenç. He llegit, tu me dius, me corregeixes, que a les Illes Balears tenim aproximadament un 10% de plantes endèmiques.
Sí, en general en el Mediterrani.
Val,
sí.
No és pas fet de les illes que tenim.
Sí, és pas fet de les illes.
Val.
A les illes és a on hi ha els punts calents de la biodiversitat. Balears, Còrsega, Sardenya, les 6 illes més grans del Mediterrani, les zones muntanyoses també, Sant Blas Marroquí, totes aquestes són els punts calents. Hi ha una sèrie de bandes que on la biodiversitat és més, té més densitat, perquè són microambients, s'han creat microambients, i dins cada microambient se pot crear una espècie, i aposta fa no és una esplanada d'Irlanda.
Val.
On tens quilòmetres i quilòmetres iguals. Nosaltres ja som petits, però
amb molta
però
diversitat.
Som una raresa.
Val, val. I endemisme, què vol dir exactament? Que només està aquí, que va néixer aquí, que no trobarem enlloc més, que aquí és l'origen de tot?
Quan dius endemisme, sempre has d'afegir la part geogràfica. Endemisme de bon. Pot ser un endemisme mediterrani, és a dir, només està en el Mediterrani, en tot el món no n'hi ha més. Pot ser endemisme de Balears, està a totes les illes. Pot ser endemisme de Mallorca, pot ser endemisme de Formentera, o pot ser endemisme d'Espull Major o de la Serra d'Ufavi.
És a dir, concret fins a on tu vulguis.
Sí, sí, i en tenim de tot tipus. Tenim endemismes que estan a les tres illes, tenim endemismes mediterranis, que només viuen en el Mediterrani, la majoria de la nostra flora, i tenim endemismes de cada illa en té uns quants que són seus, i després tenim endemismes d'una muntanya concreta.
Però només estaran en aquella muntanya o les poden trobar a un altre lloc?
No.
Només estaran
si són,
allà.
Per exemple,
això és com endemisme... ser del baix aquell de sonrisar i làgrimes.
Exacte.
Que trobaves a dalt de tot.
El trobam a dalt de tot, però de moltes altres, és a dir, ja. Dels Alps, dels Pirineus, sí, és un endemisme d'aquestes muntanyes. Nosaltres, per exemple, tenim un eufòrbia que només viu a Massanella, en el Puig de Massanella, només viu allà. Tenim un tem que viu a la Serra d'Eufavi, que només està allà.
I per què? Només està allà? Perquè un temps passat estava en més llocs, perquè allà és l'únic on s'ha conservat?
Bueno, la evolució de la flora s'ha d'estudiar ja precisament per cada espècie, però la majoria de vegades passa que la part geològica és molt important. És a dir, la història geològica sí. de la Terra és la que hi ha format les illes, la que hi ha separat i ha dividit i ha juntat les diferents poblacions, i quan te separes amb una muntanya, que és com si estiguessis a una illa, també evoluciones diferent. I com que tot ha evolucionat molt lentament, s'han especialitzat aquestes plantes i han aconseguit sobreviure.
Uh-huh.
Què passa ara? Que ara tot va molt ràpid, en su canvi climàtic. I clar, se mos pot rompre aquest ritme lent d'evolució per un canvi climàtic que mos fa fer molta via i les plantes no tenen temps evolucionar i adaptar-se a on estan. Perquè molt d'arguments que diuen que no és veritat això del canvi climàtic, que també ha fet calor moltes altres vegades, i que hi ha hagut canvis climàtics al llarg de la història geològica de la Terra, és veritat, però és que eren a una altra escala. Eren un canvi climàtic que passaven en milers i milers d'anys. Nosaltres ara produïm un canvi climàtic amb una vida humana.
Clar, i qui s'adapta a això?
Això no s'adapta, no t'adaptes, i ja ho veiem, que tot està començant a... Cada espècie fa el que pot, és a dir, té una reserva genètica, té uns gens que s'han conservat, i aquests gens, pues, intenten sobreviure en l'ambient que li toca. I uns sobreviuran, i altres espècies o plantes o animals no podran sobreviure en aquest clima.
No mos podem acabar tota la conversa, perquè a mi se m'estan acumulant les preguntes en Magdalena Vicenç Fornés, el primer dia. Així que haurem de cercar una altra excusa, ves pensant en un viatge, per seguir xerrant de plantes, d'endemismes, de l'importància d'adaptar-nos al nostre medi ambient i de la feina que fan a Magdalena Vicenç Fornés, que és biòloga i conservadora del Jardí Botànic de Sóller. Segur que ja tens un viatge.
Segur que sí.
Entre avui i demà, Aracel i Bosch.
Aquí tenim els Dire Straits amb aquesta cançó que ha triat el nostre convidat, un dels cinc conversadors d'aquesta setmana, en qui arrencam xerrada, en qui arrencam conversa a partir d'una cançó, que és aquesta Lady Writer de Dire Straits. Jaume Fiol Roig, com estàs? Benvingut.
Molt bé, molt bé. Moltes gràcies per convidar-me.
Que bé tenir-te amb aquesta cançó per començar a xerrar. No està malament triar Dire Straits, eh?
Jo crec que no està gent malament. Així un grup dels anys 80 una mica rockero, crec que està bé per començar.
Dels anys 80 o abans, perquè aquesta cançó és de l'any 79.
Sí, bueno, un anyet abans dels
anys... Tu no havies nascut?
Jo encara m'ha faltat molt.
Encara t'ha faltat un poc.
Faltava un poquet, sí, sí.
I per què aquesta cançó?
Pues mira, jo tinc un cert encant amb aquestes cançons, sobretot en Dire Straits, perquè, bueno, tinc un molt bon record del meu predí. El meu predí, quan érem petits, mos acompanyava sempre a l'escola, mos duia en el cotxe, i ell tenia un CD que havia fet de Dire Straits, no? I jo sempre aquestes cançons, com que sempre m'han agradat molt, m'han prescut cançons que m'aboquen una mica en aquest record de l'infantesa de quan el meu predí m'acompanyava a l'escola. I ell era, pues, un enamorat de tota aquesta música, sobretot de guitarra, no? Dire Straits, Carlos Santana, tots aquests grups, Eric Clapton, no? Pues, ell li agradava molt això.
I esteu predic, era de sa part fiol o de sa part roig?
Era de sa part roig, era d'aquí de Palma. Bueno, una persona sempre amb molt d'interès per conèixer, per sa música, per sa vida en general, i era, la veritat, que bueno, una persona, ja t'he dit, que molt aventurera, també, no? I també aquesta, un poc aquesta obsessió que hi té per Dire Straits i per aquesta música sorgeix, jo crec, que en els anys 70, anys 80, que ell va tenir l'oportunitat de conèixer Mark Knopfler i Eric Clapton en directe, a un bar d'allà que se deia Sa Fonda.
Clar, no? Mític.
Que era un bar d'aquests.
Mític lloc de trobada.
I segur que es va conèixer... Bueno, ell va anar allà, segons contava ella. Contava que un dia va anar allà a prendre alguna cosa amb els amics i al final, doncs, pues, mira, se'n dona compte que estava allà tocant la guitarra el mismíssim Mark Knopfler, no? Llavors, bueno, jo crec que sí, que al final, bueno, ell m'ho va inculcar una mica tota aquesta música rock dels anys 80-90, i jo crec que m'ha quedat un poc aquest vestigi.
Molt bé, Sa Fonda de Deià, que encara està en marxa, i moltíssima salut per Sa Fonda de Deià. I no sé si vares arribar, quan ja estudiaves Medicina, esteu predit a veure estudiar Medicina.
Sí, ell m'ha veure estudiar Medicina i m'ha veure quasi, bueno, va un parell d'anys, fa 3-4 anys, 3 anys que va morir, i me va veure inclús fer la residència, que ja feia d'otorrino, no? I, home, jo li tinc un record molt especial, perquè és veritat que ell, bueno, sempre estava molt orgullós, no?, del seu fill metge, com tots els predins, jo crec, dels seus nets. I no, res, sí, ell va poder viure tota la meva trajectòria d'estudiant i també de resident d'otorrino, sí, sí, sí.
I d'en Jaume Fiol Roig és otorrinolaringòleg. Clar, m'ha cercat una especialitat difícil per ser ràdio, perquè...
Sí, poc radiofònica. Va.
Sempre mos trobam, els locutors, si deim otorrinolaringòleg, però aquesta és la teva especialitat, que exerceixes a l'Hospital d'Inca, te vas formar a l'Hospital Universitari de Son Espases, I tu dius que ets un apassionat de la patologia de la veu, bueno, de la veu i de les seves patologies, entenc.
Sí, bueno, jo m'he format son llats d'aquest altre, però sí que és vera que, no sé, jo sempre, des que vaig començar la residència, ja sempre m'ha agradat molt la música. És vera que no he tingut mai formació musical ni res, a diferència del meu germà, que ha tocat el piano tota la vida, jo no en tinc molta idea. Sé tocar 4 coses en la guitarra i poca cosa més, però sí que és vera que sempre he tingut com un cert interès, no?, per lo que sabeu, no? Sabeu cantada, sabeu xerrada, m'apareix un orga sensorial, bueno, increïble, no? Com dues cordes vocals, dues cordes són capaces de poder desenvolupar tot un llenguatge, m'apareix molt, molt interessant. I jo, a mesura que m'ho vaig estar formant en la residència, doncs cada vegada li vaig agafar una mica més d'interès per a tot aquest camp.
Idò, anirem xerrant del tema, que és molt interessant. És vera que dir format a Son Espases és format a Son Llàtzer. Important, la formació, no, Jaume?
Sí, home, molt important, sobretot. Al final, la medicina jo crec que és una carrera bastant de fons. Al final són aquests 6 anys de carrera que feim nosaltres. Jo crec que molta gent a vegades desconeix un poc com és la trajectòria d'una persona que estudia medicina. I està bé recordar-la tant en quant, perquè bàsicament és 6 anys de carrera. Bueno, un batxillerat, a priori, si vols estudiar a la pública, sí que és veritat que necessites certa bona nota. Després fas 6 anys de carrera, que són els exigents, i després ve un any, que sobretot és que mos formen via MIR, via, diguéssim, residència a Espanya, has de fer un examen. Aquest examen el que fa, al final, te col·loca una posició en funció de la nota que treguis i a partir d'allà tu pots triar la especialitat. I després ve la següent passa, que és fer la especialitat, no? Que és la residència. Mm. O Torrino són 4 anys, n'hi ha altres que són 5, i bueno, ja t'ho dic, és un poc una carrera de fons al final de 10 o 11 anys. Mm. O sigui que...
És un llarg viatge, sí. En aquesta conversa xerrant de viatges. Sí, sí, sí. Aquest és un llarg viatge.
Sí, és un llarg viatge que jo crec que no s'acaba mai. La medicina en general no s'acaba. Jo crec que la formació ha de ser constant i diària, independentment, inclús la gent amb molta experiència, jo crec que se segueix formant en dia d'avui, més els joves com jo, que encara estem en una fase d'aprenentatge. Però sí, és un viatge llarg i és un viatge, jo crec que molt, molt, molt intens, que genera molt de plaer també. Jo crec que sobretot el tema d'ajudar la gent, faci el que facis, crec que es genera un cert plaer. I genera unes situacions d'una proximitat amb la gent que jo crec que poques coses ho generen, no? Mm. I al final jo crec que això enganxa, també, ho he d'admetre, t'enganxa una mica i dius, ostres, joder, l'estic ajudant i estic, no sé, m'estic amb aquest pacient a uns nivells que van més enllà d'una certa relació humana, no? Mm-hmm. I jo crec que això és una mica un dels motius també per al qual m'agrada el que faig.
Ah, perquè acudim a vosaltres quan no estan bé. Quan mos falla alguna cosa de la nostra salut, en el final mos ajudeu a estar bé. Sí. Que crec que no hi ha res millor.
Sí, sí, sí. És sacrificar també, perquè inclús pot a vegades ser molt frustrant, no? Trobar-te en situacions en les quals intentes ajudar la gent i a vegades no...
No tens la resposta.
No tens la resposta, o al final la resposta que dones no és la resposta o que voldrien escoltar, yeah. O que voldrien sobretot tenir la gent, no? Yeah. Però, bueno, sempre al final, jo crec que al final del camí, jo crec que tothom, si ha tingut una bona atenció, crec que tothom acaba agraït. Mm-hmm. Perquè...
I en Jaume Fiol sabia que volia ser metge des de petit, ve de família, va ser un dia veient, no sé, una sèrie a televisió, no. Com va ser?
Mira, jo sóc l'únic de la meva família que ha fet una carrera de diguéssim, de ciències pures, no? No tinc cap infermer, cap metge, cap sanitari, biòleg, res de res, no. Els meus germans han fet una carrera de número, han fet enginyeria, uh-huh. I els meus pares són els primers que tenen una carrera universitària, que, bueno, que no té res a veure amb la medicina. Jo tinc el primer interès en la medicina quan som molt petit, quan jo tinc un record d'anar en el quart amb mon pare, mm-hmm. I veure mon pare que s'està canviant, i veig que mon pare té una cicatriu enorme a la cama. Mm-hmm. I jo m'aquest bastant, bueno, en primer sorprès, perquè dic, ostres, mon pare, que en aquella època tenia 35-36 anys, jo tenia una cicatriu molt gran a la cadera, i, bueno, què te passa, papà, que tens tal qual... No, duc una pròtesi de la cadera. Mon pare va tenir una enfermedad un poc rara de petit i ha acabat amb una pròtesi de cadera molt jove, no? Llavors, jo crec que en aquella època, en aquells 5-6 anys, a mi me desperta molt la curiositat de saber que hi havia gent que li posava un tros de ferro a la cama a mon pare i, bueno, com això al final li podia tenir una vida estrictament normal, no? I a mi això em genera molt d'interès. I és vera que, home, clar, jo també feia molt d'esport i tal, i jo la meva idea era començar i jo vull ser traumatòleg. Després tot me va dur per uns altres derroteros, però jo crec que va començar un poc això, un poc amb aquest interès que vaig tenir per això, vaig dir, ostres, que hi ha gent que fa aquestes coses, mm-hmm. I després perquè m'interessava la ciència, m'interessava tota la ciència, no? Jo crec que comença més o menys així. Sí,
que
sí.
Bo, sempre hi ha alguna cosa que mos fa clic, sí, no sabem molt bé per què ni què passa, però... En aquest cas tu tens just aquest record. Que bo, Jaume Fiol, idò, avui no feim més que començar la xerrada. Demà tocarà partir de viatge.
Molt bé.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
IB3 Ràdio és memòria.
IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres, 12 d'agost, a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
Aquells camps i duren aquelles arbrades i damunt el mateix atzur a retaer les meves muntanyes, les meves muntanyes.
Canta Maria Elma Bonat i nosaltres saludam en Marc Ferrà, periodista. Com estàs?
Hola, molt bé, i vosaltres?
Bé, gràcies per dir que sí en aquesta conversa, en aquesta conversa polisèmica, en aquesta xerrada llarga que farem tu i jo, però que farem trossets també, que trossejarem en 5 dies diferents per compartir amb els nostres oients. Tu que ets periodista, no sé què t'apareix el format, si és radiofònic, si sona estrany, creus que li agradarà a la gent? Segona setmana, per cert, eh?
Jo crec que sí, no? Al final també és interessant també poder conèixer, no?, d'un mateix tema o un mateix format, no? Si ara parlem de cançons, de música o d'altres temes, no? Tantes visions tan diferents, i ara que m'explicaves tots aquests companys de setmana, no?, amb qui, amb qui també compartes que aquesta hora, diguéssim, 5 veus, no?
Sí, correcte. Exacte, 5 veus.
Em sembla molt interessant i també és, imagino, un espai, no?, per reflexionar, per pensar, no?, per donar voltes.
És idea. I per acompanyar i per obrir un poquet el cap. I nosaltres li vàrem dir en Marc Ferrà: Marc, enhorabona per la teva feina, enhorabona per la cobertura de tot el que ha estat passant a Ceuta. No hauràs de venir per Palma, va dir, mira, d'aquí 2 dies som aquí, i dic, pues, fitxat, perquè mos feia moltes ganes xerrar amb tu. Aquesta és una conversa, com dic, que té una excusa segons el blog, i la primera és una cançó. I tu has triat aquesta d'Anna Maria Delmà Bonat, que està basada en un poema de Rosselló Pòrcel. Per què aquesta cançó?
Jo crec, tot i que la Maria Delmà Bonat, evidentment, és una veu increïble i és una sort, no?, poder-la pogut escoltar en directe, i és immensa com a creadora, com a cantant, i tants altres projectes que té. Jo crec que també molt pel poema de Rosselló Pòrcel, que jo crec que és un poema que sempre he trobat. Sempre l'he pogut escoltar en diferents moments. Moltes vegades, quan no he estat a Mallorca, sinó a vegades més bé en fora, i trobo que és un poema que resumeix tot un sentiment de nostàlgia, d'una certa enyorança fins i tot, no?, en el cas de Bartomeu Rosselló Pòrcel, també d'un cert exil, d'una situació, no?, en què es va trobar que li trobava molt a faltar aquest paisatge que ara descriu, amb aquesta frase final tan preciosa, amb lo que acaba, no?, tota la meva vida es lliga a tu com a la nit les flames de la fosca, i és un sentiment que és molt universal, tot i que aquest poema estigui molt relacionat amb el que ell podia sentir o enyorava de Mallorca. Crec que també ell no entra dintre dels motius de fons, que va ser el cop d'estat, guerra civil, ell es trobava a Barcelona i no podia viatjar a Mallorca perquè en Balears o Mallorca en concret havia caigut el bàndol feixista. Per tant, és aquest sentiment d'enyorança. Els portuguesos, els gallecs, tenen una paraula molt guapa, que és morriña.
Sí, sí, sí.
També, jo me'n recordo, a Cap Verd tenen aquesta sodade, que és aquest sentiment d'enyorança. I, bueno, crec que, bueno, és una cançó que m'agrada, un poema que m'agrada, una cançó que encara m'agrada més, i és un poc... podria triar moltes.
Ja, és que és molt difícil. És molt difícil. Jo sé que vos faig unes preguntes molt xungues, però... sí, però és complicat, però també és un poquet una excusa per començar-vos a conèixer, per seguir un poquet el fil de l'entrevista. I amb en Marc Ferrat tenia moltes ganes de parlar, que ell és periodista freelance, que per qui mos escolta i no sap, quan dius freelance vol dir inestable, Marc Ferrat.
Sí, és un eufemisme, no? Molt, que queda molt bé en anglès. Es pot ser independent, bueno, és un autònom.
És
la seva declaració cada tres mesos i que depèn de... de lo que fas, pues, lo que factures.
Sí, que també és una decisió, pot ser una necessitat, però no sé si en el teu cas és una decisió de dir jo vaig estudiar aquí, en el CSAC, vas estudiar tu, sí. La Universitat de Periodisme que hi ha a Palma, però un dia te'n vas cap a Marroc. Mm-hmm. En quin moment decideixes partir?
Jo crec que també és un poc una decisió que no era... que vaig prendre molt a poc. Ja durant els darrers anys de carrera vaig estar fent feina precisament moltes vegades en aquesta mateixa ràdio o altres mitjans i jo sempre havia tingut ganes d'explicar un poc també... el que succeeix més enllà. Sempre ha estat l'actualitat internacional un poc el que sempre, ja mentre estudiava o inclús abans, no? Quan ja comences a interessar-te en el que succeeix i sobretot no? És un món on hem viscut tants esdeveniments, no? Hem crescut amb, jo com a mínim amb l'invasió d'Iraq, amb Afganistan, amb tants altres episodis que sempre ha estat una cosa que m'ha cridat molt l'atenció i jo tenia ganes de... també de contar-ho, de contar no, el que succeeix més enllà de les nostres fronteres. No sé molt bé per què, jo crec que perquè així ha arribat i perquè així m'interessava i jo crec que també va molt lligat a les ganes de viatjar i conèixer més enllà. I és curiós, no?, perquè a vegades jo tinc la sensació que podríem passar tota una vida fent feina aquí, per exemple, a Palma o altres punts, no? Diguéssim, un lloc on, en el lloc on hem nascut i no arribaríem mai a conèixer realment el... I el mateix succeeix quan viatges. I simplement amb aquestes ganes, no? Que vull dir que no fa falta partir lluny tampoc per poder conèixer més i millor un territori. Tan important és el periodisme... superlocal que diguéssim que coneix, no? El que succeeix a cada barri, a cada poble, a cada... com el que ens expliquen, el que succeeix més enllà, no? I en el meu cas era el que succeeix més enllà el que sempre. El Marroc va arribar per gairebé, diguéssim, casualitat. No va ser una decisió...
I que et permet conèixer tenir la teva residència a Rabat amb què te connecta?
Te connecta amb el nord del continent africà, tot i que, evidentment, el Marroc sí, pot tenir unes certes semblances amb els països veïns com Algèria, però ja si te'n vas cap a Tunísia ja comença a canviar. Vull dir, també és una regió geogràfica molt grossa i el Marroc mateix... evidentment no és el mateix estar al nord, Tànger, per exemple... com està el Rif, com està a la zona més de camp, de grans planes, que se li diu, o les muntanyes, i també són països molt diversos, és a dir, són molts països que estan dins d'un mateix país, podem dir, no? I socialment el mateix, la manera d'estar, la llengua, és un país d'origen amazigh, abans que àrab, no? Tot ara podríem, hi ha una mescla també que trobam. És un país que també té una relació molt peculiar tant amb el propi continent africà, ha begut molt del continent africà, com també de tot el que ha arribat d'Orient, no? del món àrab, com també d'Europa. És aquest punt entre aquests tres, no? tres mons diferents i al final... Si algo té, jo crec que és el que al final també ens hem de passar bé, no? Fent la nostra feina, tot i que no sempre sigui fàcil i no sempre no. Les situacions són agradables.
No.
Però si amb algo jo m'ho pas bé és perquè res del que penses és el que és. Quan tens una certesa és que t'estàs posant, no estàs fent les preguntes adequades. És a dir, és un país que, com a mínim, per mi, i clar, parlant del Marroc, imagino que si una persona ara ens parla des de Líban o des de Sud-àfrica, podríem dir el mateix, també, al final. És que ens passa el corresponsal que sempre pensam que el país en el que estem és el que succeeixen les coses més...
més emocionants.
Més emocionants o interès, però el que volia dir és, al final, és un país en el que no t'avorreixes i que aprens constantment i aprens coses noves, és entretingut i soc una persona que a mi m'agrada aprendre coses noves i que te facin posar molt en dubte el que tu ja tens, és un molt bon exercici, és una molt bona escola.
M'encanta aquesta idea de si tens certesa, les coses alerta, no deixem de fer-nos preguntes com a ciutadans i com a periodistes també, que és importantíssim. I de Marc, primera part de la conversa, que passa volant, ja ho veus.
Ja, sí.
Així que jo crec que si demà hem de xerrar a viatge, probablement haurem de començar per Marroc. Prepara, que demà toca viatge.
Prepara, faig la maleta.
Gràcies, Jaume Fiol, Magdalena Vicenç, Miguel Fèlix Chicón, Marta Lliteres i Marc Ferrà per haver compartit amb els oients d'entre avui i demà molt més que una cançó. Hem xerrat de la vida i de la professió i estic segura que molts oients s'hauran sentit identificats amb més d'una reflexió, idea, vivència o fins i tot amb la cançó que ens heu proposat. Demà, tots cinc anirem de viatge. Escoltau-nos també a l'aplicació o a tot IB3 per no...